I què me... Si lo que tengo... No dic que ho pensi, però instintivament. Si lo que tengo se va como vino, pues aleshores me tiro pel río. Aquesta sensació de llançar-se per les fonts del Nil avall amb una barca, això no ho té tothom. I això la gent ara
ho percep.
Però també ho valora cosa,
i compra.
Montse, també hi ha una cosa que jo crec que és interessant saber, reflexionar, que en el sistema que tenim arreu d'Europa i també aquí, si no tens un partit darrere, doncs trobes una mica sol,
això,
no?
Que això pot ser... Aquesta és justament,
o sigui,
jo crec... Que
a veure, qui agafa l'estructura del partit.
Clar, i això solament ho té, de tots aquests, Núñez Feijóo. És a dir, Núñez Feijóo és l'única persona que dins del partit,
sí,
dins del partit,
pot tenir no aquesta autoritat que diu el Manuel.
I fora té acceptació. L'únic equilibrat en l'actualitat.
Jo crec que el PP madrileny mai acceptarà Núñez Feijóo com a líder, però bueno, ho deixo aquí, perquè el PP madrileny té unes característiques pròpies d'un cert nacionalisme madrileny.
Seria molt complicat en un congrés tan polaritzat amb aquestes dues persones que un tercer tregui el cap. I aconsegueixi la majoria de vots, segurament ni voldria, probablement.
Jo aquí vull subratllar una desproporció estimativa escandalosa. Aquesta noia li munten un procediment, ja veu, abusiu, en la meva opinió, abusiu. Si tu tens una evidència, la denuncies. Uh-huh. ¿Vale? I llavors que sé, la justícia que ho aclare. No ho han fet. Per tant, hi ha hagut un joc mafiós. ¿Vale? I llavors hi ha hagut el xantatge. ¿Vale? Fixeu-vos el comportament que se té respecte a la conducta del president del govern en Espanya en aquest moment. ¿Vale? Resulta que aquest senyor prime a l'empresa del seu pare amb 780.000 euros de subvenció.
Qui ho dius?
Sánchez. L'empresa, el seu pare té una empresa, però vist la va delegar o no sé què a una persona que l'administra.
De què és l'empresa, Manolo?
No ho sé. Me'n recordo. I 780.000, vale? I no hi ha qüestió. Surten uns diaris, algú ho amaga, algú ho diu, ha desaparegut el tema. No són 380.000 o 280.000, són 780.000. Punto uno. Punto dos. El grandíssim escàndol, grandíssim de plus ultra. 52 milions d'euros a una empresa que no té res, més que té dos avions i prou, que està quebrada. Ara, ojo, és de capital xaviste venezolà. Tampoc ha passat res. Un gran és un soroll i tal. Tercer, la història de les maletes, de les 52 maletes de la senyora Daisy, cargades de bitllets. On ha anat allò? On ha anat allò? I per què ha sigut allò? Tampoc ha passat res. I el senyor Ábalos pel mig. I clar, ell fulmina Ábalos. Aleshores, què es dirien? Aquí hi ha dos llenguatges.
El Sánchez sí que és killer. Sánchez sí que és un killer.
Sí.
Hi ha dos llenguatges i dos morals.
I això no puc acceptar. De la mateixa manera que dic que qui la fa la pague, no puc acceptar que hi hagi dos llenguatges i dos morals. Un llenguatge i una moral. I s'aplica a tots. Al Casado, al Sánchez i a qui sigui, a tots. Perquè si no aquest país se'n va, perdoneu, a la merda. Vale? I sé el que dic, Sé com està l'economia, i sé el que està passant, i sé el desànim de molta gent, i sé com les inversions han desaparegut d'Espanya, i ja veurem què passarà amb l'OTAN,
A veure...
I no en parlem d'aquest tema, perquè si entrem en aquest tema, el senyor Sánchez queda en bragues.
No m'obris més temes, que tinc molta feina encara, tinc una trucada pendent d'un tema que no té res a veure amb això, que aquesta nit 30 mestres i profes han dormit a dins del Departament d'Educació i estan esperant que el cambrer el rebi, també vull anar en directe. Però, com que estem parlant d'això, Ayuso defensant-se a la COPE.
Ahí no hay nada ilegal. Primero, ni mi consejo de gobierno ha intervenido. Ni nosotros hemos contratado absolutamente nada. No van a poder demostrar que nadie de mi gobierno, ni yo, insisto, teníamos conocimiento o no ni de esta empresa, ni mucho menos de lo que hace mi hermano. No solo porque hace 26 años que trabaja en su sector y tiene derecho a ganarse la vida. Ojalá no lo hiciera en este sector y no lo hiciera en Madrid, pero es que todos tenemos familia y se tienen que ganar la vida. Y si eres un profesional que lleva 26 años en lo mismo, no puedo evitarlo. Otra cosa es que yo tenga algo que ver. Y nunca, Carlos, nunca se va a poder demostrar que yo he ayudado a mi hermano en absolutamente nada.
Ayuso, nunca... Nadie podrá demostrar absolutamente nada.
És una manera rara de dir-ho, també,
Sí. Però bastant clara, de manera rara de dir-ho, però és bastant clara, diguem-ne, amb la resta del tall, amb la resta del tall que hem pogut escoltar. Podem escoltar el Pablo Casado també, nois? Si es... Ara em sembla que estem aquí buscant a la carpeta, aviam si apareix el tall de Pablo Casado. A la carpeta de política, em diuen, el número E0454, per posar més mostres d'on hauria d'aparèixer aquest tall, que es veu que no... Es veu que no apareix canvi corto. No ha sigut gaire subtil, oi, Lluís? La manera de dir-ho no ha sigut gaire subtil. Però és com treballem a la ràdio, amb aquests números estranys. Per això després a vegades passa el que passa, que el Pablo Casado s'acaba perdent a la immensitat de les carpetes. Bueno, ja apareixerà.
Però és veritat que seria bé, no?, veure quin és el to, d'això que parlàvem abans, no?, amb quina... amb quin esperit un s'incorpora a una tertúlia de ràdio, respon a les preguntes d'un periodista que precisament de tant en tant fot una clatellada a qui sigui i respon. És a dir, quin és el to amb el que respon cadascun d'ells, perquè probablement més que el que digui ens interessa saber com ho diuen.
És que Casado va de víctima.
Clar.
Va de víctima, va de no me merezco esto. Escolta, a veure, que estem en política adulta. No, o sigui, això no va de mereixer, no de mereixer. És que clar, és que sembla que em vulgui fer pena.
Sí. Això em recorda les grans batalles de la història. Vull dir que la batalla avui està adquirint una ferocitat major que la que tenia ahir, que era molt, però pel que veig, avui estan avançant les tropes cap a la confrontació.
Tots aquells tòpics dels periodistes del cos a cos, sí, baixar l'arena política, sí, tot allò que diem, sí, és això multiplicat per mil.
Exacte, no, i a més això, un dia més que l'altre. O sigui, avui hi ha més tensió que ahir.
Sí, sí, sí.
Crec
més,
jo, vamos,
sí,
perquè...
Perquè a més són els dos principals protagonistes.
Perquè a més el món mediàtic encara està intentant digerir què ha de dir i què ha d'opinar i a veure qui té raó o qui no té raó. Vull dir, encara estem amb això, vull dir, clar, perquè són ells mateixos que posen la llenya al foc, perquè clar, on arribaran? A un xoc personal o què? Vamos, això jo crec que és bastant...
Deixeu-me un segon, perquè tinc una persona que m'està esperant al telèfon. Ara és com fer un salt quàntic, diguem-ne, però l'hem de fer perquè toca. A veure, aquesta nit una trentena de mestres i professors han dormit a l'interior del Departament d'Educació. Crec que la Iolanda Segura, la portaveu de l'USTEC a Catalunya... Molt bon dia, Iolanda. S'ha tallat la Iolanda. Pot ser que s'hagi tallat la Iolanda? A veure, tinc el David al telèfon? Vale, tinc el David al telèfon. Ens situem, perquè com que no té res a veure, que tothom ho tingui clar. El conseller d'Educació avui fa una setmana estàvem pràcticament igual d'encesos, perquè el conseller d'Educació havia sortit, diguem-ne, sense consultar amb ningú per comunicar que el curs vinent començaria el dia 5 de setembre, que es faria amb jornada intensiva, tota una sèrie de canvis. Els sindicats en aquest mateix programa i aquell mateix dia ja deien que preveien que hi hauria mobilitzacions. Ahir, primera mobilització dels sindicats, protesta davant de la conselleria, eren les 11 del matí, comença la protesta fora, part d'aquell professorat entra a l'interior de la seu de la conselleria d'Educació, i han acabat dormint, una trentena de representants sindicals han dormit a l'interior de la conselleria d'Educació, i han passat tota la nit, continuen exigint-li al conseller Cambray que faci marxa enrere. Perfecte. D'acord, no és la Iolanda, és el David Caño. Ara sí, el David Caño també és un dels portaveus de l'USTEC, és un dels sindicats que avui han protagonitzat aquesta tancada i que estan pendents de trobar-se. Senyor Caño, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Esteu pendents de trobar-vos amb el conseller o ja heu pogut parlar ja aquestes primeres hores del matí?
No, estem pendents.
Esteu pendents.
A 5-10 minuts d'entrar.
A 5-10 minuts d'entrar. Escolta, m'heu passat la nit aquí, avui entrareu a veure-us finalment amb el conseller. Quin és el missatge que li voleu traslladar a un conseller que, si no ha canviat d'opinió al llarg d'aquestes últimes hores, a banda de referir-se a algú com els que critiquen per criticar, que no sé si sou vosaltres o no, li podeu preguntar. L'altra qüestió és que ja ha dit que està disposat a parlar de com es fa l'avançament, però en principi no a negociar que no hi hagi aquest avançament. Vosaltres amb quin ànim entreu en aquesta trobada?
No, nosaltres entrem amb el missatge de que un conseller té l'obligació de negociar, no només per una voluntat política, sinó que hi ha espais i organismes ja instituïts i estructurats per obligar aquesta negociació i que, per tant, doncs, o es compromet fermament i a fer una negociació real o nosaltres hem d'anar a una escalada mobilitzadora gran, perquè el que no podem acceptar és un conseller que imposi en comptes de negociar.
Al marc d'aquesta negociació, pot ser el Consell Escolar, per exemple, que ha estat convocat per aquest pròxim dilluns, on hi sou representats els sindicats, les famílies, etc., on hi ha la representació com a mínim més àmplia de la comunitat educativa?
No, en cap cas. És a dir, el Consell Escolar de Catalunya és un òrgan consultiu molt potent i molt important, però no deixa de ser consultiu, i hi ha un altre espai constituït, que és la mesa de negociació, que és on es produeix la negociació col·lectiva entre els representants legals dels treballadors i treballadores i el Departament d'Ensenyament, en aquest cas el conseller. Llavors,
però segurament són dos nivells de discussió diferents, no? Si el Consell Escolar de Catalunya, per exemple, pot o podríeu acordar-hi com s'ha de fer l'arrencada d'aquest curs, diguem-ne, i en aquesta mesa, en tot cas, hauríeu de negociar, des d'un punt de vista laboral, el que pugui implicar els canvis, com s'aborden per fer-los d'una manera racional, diguem-ne, i pactada, no?
Nosaltres entenem que el que no es pot fer és començar a casa per la taulada i fer un anunci als mitjans de comunicació d'una ordre de calendari. És una cosa tan important com és la modificació del calendari escolar, sense haver-ho parlat, negociat, consultat amb els agents de la comunitat educativa, no? Nosaltres com a representants dels treballadors, però també amb les famílies, etc. Per tant, arribats a aquest punt, el millor que podria fer el conseller és assumir que ha anat per la via de la imposició i no de la negociació, i per tant retirar l'ordre de calendari escolar i que comenci el procediment com hauria hagut de ser, que és que vagi per avar-ho el Consell Escolar de Catalunya, que convoqui la mesa de negociació dels representants dels treballadors i treballadores i que entre tots puguem aportar, no bloquejar, aportar les nostres propostes, les nostres reflexions, les nostres experiències com a agents implicats que coneixen el dia a dia dels centres educatius i entre tots intentar arribar a un acord pel que seria aquest calendari escolar. Però en tot cas el que no podem fer és assumir que ell per la via unilateral imposi un ordre de calendari i a partir d'aquí digui, bueno, i ara comencem-lo a modificar. I és més, la reunió d'avui no només és per el tema del calendari que ha fet la gota que ha fet baixar el got, sinó que hi ha tota una dinàmica impositiva per part d'aquest conseller que té relació amb que no hi ha retorn de les retallades, que no s'ha atrevit a defensar el model d'immersió lingüística, que està assumint tot el tema de la modificació curricular, que està no solucionant el tema de l'estabilitat del professorat interí. Per tant, totes aquestes mesures, que no passen per la via tampoc de la negociació real, són tot maniobres impositives. Per tant, hi ha hagut un moment que ens hem ja plantat i aquesta reunió és fruit d'aquest cansament i, per tant, arribem a un acord o nosaltres tenim el compromís de convertir aquest curs escolar en ingovernable. Vull dir, ja està, s'ha acabat la paciència.
Creieu que quan ahir el conseller es referia als qui sempre critiquen, es referia a vosaltres? Us vau sentir interpel·lats?
Jo crec que aquí ho van trair els prejudicis, perquè no pot adjectivar una actitud sense haver convocat, en cap cas, els agents dels qui parla. A nosaltres, com a mínim, no ens ha convocat a cap espai, ja sigui mesa de negociació, ja sigui cap altre espai, ni formal ni informal, per saber la nostra posició en relació al calendari escolar. Per tant, titllar-nos d'immobilistes o de que bloquegem és un prejudici, és un apriorisme, no té cap dada real que sàpiga quina és la nostra posició. O sigui, no ens ha donat ni l'oportunitat de poder aportar o fer propostes o fer reflexions. Per tant, ell sabrà, jo crec que l'han traït bastant els prejudicis.
En David Canyó és un dels portaveus d'Usté que estan a punt de reunir-se amb el conseller Cambray. Tindrem hores del dia per valorar com ha anat aquesta reunió. Parlem a la sortida. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. És pràcticament un quart d'onze. Mira, em sé d'un altre, que avui estarà una mica més tranquil el conseller, tot el que passa a Madrid, perquè vaticino per aquestes paraules que acabem d'escoltar, que li venen també hores complicades al conseller d'Educació. Escolta'm, hem escoltat Ayuso, escoltem Casado? Escoltem Casado.
Yo sí, cuando preside el gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. Y por eso yo reúno a Isabel Díaz Ayuso para pedir explicaciones. Deseando que le vaya fenomenal, que a su familia le vaya fenomenal, que es lo que siempre he hecho. Porque hay hemeroteca sobrada en la que no solo defiendo a Isabel Díaz Ayuso, sino que defiendo a su padre, que en paz descanse, en plena campaña electoral, y defiendo a su madre, refiriéndome a ella directamente en un mítin. Nadie ha defendido más en España a Isabel Díaz Ayuso que yo. Pero creo que tengo derecho a velar por la ejemplaridad de la formación política que presido, pidiendo en privado y con absoluto respeto y sin hacer ninguna acusación una información que creo que es relevante. Entonces, ¿alguien me puede decir qué he hecho mal?
Això és baixar una mescla d'allò personal i allò polític, eh? Quan dèiem això del cos a cos, personal i polític. Vinga, va, una última reflexió de cadascun.
Jo crec que el que està en joc aquí és el lideratge del Pablo Casado, el responsable del partit, i ell havia d'haver trobat maneres per desactivar aquesta bomba de rellotgeria que ha esclatat fa 24 hores d'una manera molt dramàtica.
David. A mi el que em sembla és que la línia argumentativa del Casado és molt feble. O sigui, presentar-se ell com a víctima, com a allò que podia fer, he fet alguna cosa malament, o sigui, és que no estem en aquest debat. Vull dir, és que això em sembla d'un infantilisme, jo no ho he vist mai en alta política, aquest tipus d'arguments. Vull dir, escolta, aquí estem parlant de política, per tant, si realment tu creus que t'has de carregar la casa a l'Ayuso, doncs fes-ho i assumeix les conseqüències. Però aquesta cosa de és dolenta, jo no he fet res malament, no sé què, no sé quantos, vull dir, és que això em sembla d'un nivell que jo crec que el desacredita completament com a líder de l'oposició.
Montse. A més, el discurs implica... Ara m'estava recordant de Rivera quan diu que se'n va d'aquest despatx que anava i després diuen els d'allà dintre del despatx que no, que l'han fet, que en realitat l'anaven a acomiadar perquè era molt dròpol, i després ell diu que vol un acomiadament per una indemnització per acomiadament. Diu. Però no has vist que tu has dit... Això a Casado li està passant ara en directe. És prova preconstituïda, això es diu en dret, no? Perquè, clar, al mateix temps estàs dient que tu ja ho sabies, afirmes aquesta circumstància, per tant, ve d'abans de la investigació, ja ho sabies, li demanes explicacions i no fas res més, perquè ni madre ni padre ni tal... Ostres! Sí. És a dir, jo no dic com acaba Ayuso, potser també acaba fatal, i era veritat, i bueno, i adiós, no? Tot i que la gent segurament estarà poc disposada a convèncer-se de que no és una campanya. Fins i tot encara que fos veritat, que aquesta és una altra derivada de la que no podem parlar. Però, en tot cas, el que ha fet... O sigui, aquestes declaracions de Casado, no sé qui l'ha assessorat, però si no l'ha assessorat ningú, fatal, i si l'ha assessorat algú, que l'acomiadi, perquè és un tret al peu en directe.
Manolo, per acabar avui, va.
Jo crec que no podem obviar el que vos he dit al principi. Aquí hi ha una qüestió personal. Aquí hi ha una qüestió personal. I aquí hi ha una amistat traïda. Aleshores, clar, aquí hi ha una gelosia que té més que veure en el subjectivisme que en l'objectivitat del procediment o de la causa. I jo això crec que s'ha de comprendre, perquè estos dos eren íntims amics. I quan ell la va posar, la va designar de ser la cap de llista a Madrid, evidentment la gent se va quedar molt, molt estranyada, perquè aquesta noia no tenia cap currículum per això. Aleshores, clar, és la criatura que ha creat el Casado. I ara és la decepció del creador de la criatura la que es manifesta. Però, sense obviar que aquí hi ha una transparència de sentiments i d'emocions personals. Per això parlo de gelosia. Aleshores, clar, dit això, hem d'entendre que és un joc una mica infantiloide. Val? Perquè en política aquestes coses s'han de posar al marge. Al marge. Jo us podria rubrir d'anècdotes tremendes del senyor Fraga en el comportament d'aquests temes, Tremendes, I clar, això el senyor Casado no ha tingut present. I clar, ara se troba atrapat per aquesta mateixa condició de la seva amistat personal tan llunyana. I clar, jo de veritat us ho dic, a mi tot això em fa plorar, perquè de veritat jo crec que aquí estem vivint una tragèdia, entre cometes, però per infants. ¿Vale? Perquè és un infantilisme absolut. Jo hi vaig soltar una barbaritat amb tota la mala llet, al Twitter, quan vaig dir el refrán, quien se acuesta con niños, mojado se levanta o humeado se levanta, ¿vale? I clar, lo d'ahí, per mi, va ser una acostar-se con niños. ¿Vale? I això em pareix indignant que el partit que està destinat a governar en Espanya que tingui uns lideratges d'aquesta natura.
Moltes gràcies a tots quatre per haver tornat al programa, especialment a tu, Manolo, en un dia com avui que és difícil, segur, per tu combinar el parlar amb el cap i amb el cor. Merci per haver tornat.
Molt bé, gràcies.
Bon dia.
Molt bon cap de setmana. Igualment. A tu. Quin dia? Entre el Casado, l'Ayuso, Els sindicats de mestres han anunciat-li al conseller que se'n van a la guerra, i permeteu-me l'expressió, i els familiars de persones ingressades a les residències, retraient-li al govern, i en aquest cas també al PSC, que això que faran al Parlament de Catalunya és qualsevol cosa menys voluntat de saber el que va passar a les residències. Déu-n'hi-do com s'acaba la setmana, i això que avui el dia és de primavera, tu. Va, publicitat, i Rafa Sanahuja al Matí Radio Estel.